Mentre portava una vida normal, no era una persona creativa. Veia les creacions dels altres amb certa enveja, també amb admiració, imaginant com deu ser que aquella bellesa surti de tu. Després em van tancar a casa i d'aquella angoixa, aquell avorriment i aquella ansietat em va començar a sortir personatges, històries, vides. La vida que jo no tenia. Quan em van alliberar, aquells relats van quedar en un calaix, però sabia que tard o d'hora hi tornaria. I em tornarien a salvar la vida.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Durant el confinament, molts autors van aprofitar per escriure. Altres, en plena crisi de creativitat, van aprofitar per treure treballs del calaix per fer que la cultura fes més suportable aquesta situació distòpica. Ara, en plena segona onada i amb l'amenaça d'un nou confinament planant sobre nosaltres, us volem acostar un recull de relats de gènere fantàstic ideal pel moment actual, Contes per al desconfinament, editat per Males Herbes i amb relats d'una dotzena d'autors diferents. Encara en literatura, coneixerem una autora mexicana de l'insòlit, Cecília Udave, gràcies al cicle impulsat per la Universitat d'Alcalà i que hem pogut seguir gràcies a ser en format telemàtic. Qui és Udave? Quines són les seves referents? Ho descobrirem a continuació. Però avui també parlarem d'obres que van més enllà del paper, amb en Carlos Climent, concretament dels videojocs nascuts de la conegudíssima saga de George R.R. Martin, Juego de Tronos. També escoltarem les recomanacions de Ricard de Benito de Snafu, que ens acostarà alguns jocs de taula del fantàstic que ens poden agradar. I coneixerem també una mica més la sèrie The Boys, amb el Sergi Castanyer. És el que donarà de si el nou Quimèric d'aquesta cinquena temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so. El confinament va donar molt de sí a nivell creatiu. Vam veure molts concerts a través de les xarxes socials, persones que penjaven a les xarxes també els seus relats, les seves creacions per compartir-les amb altres persones. I tot i que el confinament en si, el primer, s'ha acabat, ara mateix amb aquesta amenaça, com dèiem, del segon confinament i també encara a cavall amb aquesta sensació que encara ens dura del primer, podem parlar de contes per al desconfinament de Males Herbes. Es tracta de contes relacionats amb el gènere fantàstic que van anar penjant gratuïtament a les xarxes durant el confinament. Una dotzena d'autors els signen. Es tracta de Rui de Leixo, Míriam Cano, Ferran García, Enric Herce, Inés MacPherson, Gemma Martí O'Toole, Antoni Moner Jordà, Lucía Petrielli, Albert Pijuan, Héctor Rivadeneia, Elisenda Solsona i el mateix editor Ramon Mas. Aquest estiu s'han publicat en format de llibre després que, com dèiem, durant el confinament s'anessin penjant en digital. L'editor Ramon Mas explicava d'on sortia la idea del llibre durant la presentació al Festival Creepshow.
Jo tenia uns contes d'un llibre que anàvem a treure Males Herbes en un futur proper i vam començar a posar-los perquè els contes estaven acabats. Llavors va ser... no es tracta de fer... Era una mica absurd, amb tota la gentada que hi havia al voltant i tota la gent que sabíem que tenia contes i molts dels quals ja havíem llegit, que agafés i traguéssim aquest llibre, sinó de... Videm molta gent diferent de l'editorial, molts autors que teníem textos seus que ja els teníem. En el cas del de l'Eli havia sortit en un llibre d'edició limitada. En el cas d'en Ferran era un conte que havia guanyat un premi, un conte de terror que havia guanyat un premi de terror que sabíem que havia escrit. En el cas de la Míriam vam ser nosaltres que la vam convidar, però hi ha moltes maneres diferents i vam anar parlant amb diferents autors que sabíem que feien contes i que podien publicar-los.
El Ramon, a més de ser editor, també signa un conte en aquest Contes per al desconfinament. Es tracta de Mal de seqüència, que té un caire molt post-apocalíptic. De fet, és l'únic que tracta d'aquesta qüestió.
El meu conte forma part d'aquest futur llibre que algun dia o altre sortirà a Males Herbes, perquè ja estava escrit per Males Herbes, que són distòpies íntimes i és un context no distòpic, sinó postapocalíptic, en el qual aquí sí que hi ha virus, l'Ival és l'únic conte que... Però bueno, el que tu dius, faig el que em dóna la gana. Ha eliminat el que és la memòria, no? La gent viu atrapada en la seqüència, no hi ha consciència. Les persones viuen en el present absolut. Llavors és una noia que es desperta, no sap on està ni qui té al voltant i està intentant reconstruir això a partir de la persona que té al voltant, que li assegura que és la seva parella. Llavors, és ells dos tornant-se a conèixer de nou, una parella que en teoria han estat junts durant anys, es troben i una de les dues no recorda l'altra i estan intentant reconstruir aquesta relació a partir de coses, però que tal com ella les recorda, les torna a oblidar. Llavors, és un dia en aquest context.
He de dir que aquest conte em va cridar bastant l'atenció, tant pel rerefons per com l'ha explicat el Ramon, i crec que és un dels que... Bé, potser perquè és així postapocalíptic. La resta no ho són, no són contes sobre virus ni de pandèmia i toquen temes molt, molt diferents. El de la Míriam Cano, Sort del casc, també té a veure amb els records i amb la memòria.
El meu conte es diu Sort del casc, que és el que se li diu a la gent que té xungos amb moto, no? Quan de cop i volta desperten de... I a mi m'interessava molt la idea de... Sempre m'ha interessat molt la idea de les dimensions possibles, no? Dels diferents plans temporals. I em va venir al cap aquesta idea, no? De fer un conte en què una persona es despertés d'un coma per algun motiu, no? Les vides s'haguessin encreuat o hi hagués algú despertés amb uns records que no corresponien amb la realitat en què es despertava, no? I llavors la meva idea era jugar una miqueta amb això. Tu et despertes amb un munt de records i a l'hospital els metges et diuen no, escolti, aquests records no corresponen amb la realitat que a nosaltres ens consta, no? I m'agradava jugar una mica amb aquesta idea de la memòria, però amb els plans temporals.
L'Elisenda Solsona, per la seva banda, es tira del fil d'una idea que tots hem tingut en algun moment i va molt més enllà.
Sobretot el conte el que volia parlar era sobre aquesta premissa, no? Que no deixes, o sigui, sempre estàs existint mentre t'estan recordant. Al moment que et deixin de recordar, tothom, no? que estigui viu, deixes d'existir. I això és una cosa que m'obsessiona molt, no? No sé, els meus rarrarrabesavis, no existeix, o sigui, no, ningú els està recordant ara mateix, ni sabem qui són, estan molt morts, no? Però mentre es va recordant, aquesta persona va existint, no?, d'alguna manera. Llavors jo volia crear un espai físic on estiguessin aquestes persones, no?, que estan sent recordades. I què fan? O sigui, no nosaltres com a subjectes actius d'aquest record, sinó fins i tot com a subjectes passius d'aquest record, no? Que les persones que estem recordant també estan ajudant que les estiguem recordant d'alguna manera.
Un dels temes que va sortir a la presentació va ser el del nom dels contes, que Toni Benages, el director del festival i, recordem, il·lustrador, diu que són el més important després de la portada. El del conte de Solsona té bastanta amiga, podríem dir que és suggerent i que no fa spoilers, que ja és molt.
El conte situa les cases i tiges. Jo també tinc molta obsessió amb els títols, eh? És una cosa també que m'hi puc tirar molts dies pensant el títol perquè també haig de trobar el títol perfecte. Sí, això, les cates i tiges, i jo vaig trobar aquest de dir, vale, és perfecte perquè doncs, descrivia una mica la personalitat de les dues protagonistes, de les dues dones protagonistes que tenen aquesta història d'amor, no? Que una és de més de viure al present i l'altra és més de, no? capbussar-se en els records. I els records estaven representats amb aquesta morera, les plantes del jardí i això, no? I representaven una mica les dues personalitats.
En Ferran Garcia, per la seva banda, opta pel terror, però nostrat de casa. En el seu Vulgata, el nom que va rebre la versió llatina de la Bíblia al segle IV, però que en realitat no té res a veure amb el conte.
Bueno, el que volia era crear com un terror nostrat. Una mena de por, però que poguessis reconèixer a través del tema climatològic, paisatgístic, enterrat molt en el folklore català, amb la tradició, bueno, fa elements com molt propis, o que a mi em semblaven propis, i que, per tant, poguessis reconèixer molt, molt més que amb altres símbols o imaginaris potser més anglosaxons o del tipus escandinaus o africans o el que sigui. Això em motivava, em volava molt això. I aleshores vaig anar agafant diferents contes amb diferents temàtiques pròpies, no? Jo què sé, des de coves, baumes, mines de sal, la Cardona o abandonades, jo què sé, les guilleries, boscos i així supertupits, Òbviament, monestirs, esglésies, capellans, monges, tot això.
El títol que posa a punt i final al recull és Homo Mensura, que va ser destacat per l'editorial i també reconegut amb el Premi Creepshow Males Herbes 2020. El que els editors no sabien quan van atorgar el premi és que darrere de la firma d'Héctor Rivadeneira s'hi amaga el nom de dos escriptors, David Gálvez i Javier Calvo.
La crònica.
En la primera temporada del Quimèric ens van fer ressò de com el gènere fantàstic cada cop està aconseguint més espai a les universitats. A la Universitat Autònoma de Barcelona tenim el grup d'estudis del fantàstic liderat per David Roas i la influència del mateix Roas i del seu equip s'ha anat estenent també a altres universitats. Avui en parlem perquè la Universitat d'Alcalà té en marxa aquest curs des de l'octubre fins al juny, el Fantàstiques e Insòlites, un cicle de trobades amb les escriptores de l'inquietant, dirigit pel mateix Roas i també per Anna Casas. És la segona edició i com que s'està fent telemàticament ens hem pres la llibertat de seguir-lo i un cop més us farem un recull dels millors moments de cada trobada. Com que sabem que un gruix important dels oients del Quimèric sou lectors, hem pensat que segur que esteu oberts a conèixer noves escriptores com ens passa a nosaltres. La primera conversa ha estat amb Cecília Eudave, que parlava del seu llibre Bestiari a vida i del conjunt de la seva obra. Sobre aquest llibre en concret, Bestiari a vida, assegura que l'ha construït a partir d'un bestiari ja conegut, però fent les seves aportacions i transformar-lo a conveniència.
Yo creo que cada uno de nosotros tiene sus bestiarios particulares sin darse cuenta, ¿no? Nosotros vamos de alguna manera también conformando este tipo de catálogo cuando estamos viendo con las personas y también nos podemos animar a crear nuevos personajes, nuevas bestias. A mí me encanta mi abominable hombre del trabajo, que fue de alguna manera un personaje que marcó mucho, y me marcó mucho a mí desde siempre, ¿no? Desde muy niña estoy trabajando, es decir, desde muy jovencita, porque mi mamá pensaba que el trabajo engrandece. Entonces uno dice, bueno, pues no tiene 15 años, mamá, o sea, espérate, no hay tanta necesidad, hay que trabajar. Y entonces a veces también uno se cansa de trabajar. Uno necesita decir, no quiero ya trabajar. O sea, no, el trabajo engrandece, sí, pero ¿en qué sentido? Necesitamos otro tipo de relación con el mundo, ¿no? Entonces de ahí sale este y la modificación de los bestiarios. Finalmente tenemos un imaginario colectivo que es muy difícil de transgredir, pero sí podemos de pronto renovar. Y además necesitamos que existan para que, porque si no, no habría complicidad con el lector en Bestiaria Vida. Es decir, necesitamos de esa tradición para poder crear nuevos monstruos o para poder crear nuevas bestias, pero siempre partimos de algo que ya conocemos.
Precisament en el seu Bestiari a vida explica com algú es pot convertir en monstre perquè visquem el procés i l'entenguem.
Ha construido alrededor de ella una serie de circunstancias. Uno no se vuelve un monstruo de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que hasta los monstruos tienen su origen. Yo creo que un monstruo cuando nace ni siquiera sabe que es monstruo hasta que lo van preparando para su momento, ¿no? Estelar, para llegar a ser la peor de las monstruosidades del mundo. Todos tuvieron un origen y un nacimiento. Y eso lo podemos ver en la literatura. Digamos que es uno de las recurrencias literarias en las que vemos que los monstruos acaban siendo lo que verdaderamente quieren ser, ¿no?
Per l'autora, els monstres estan per tot arreu i ella ho ha pogut veure en pròpia pell al seu país, a Mèxic.
Vivir en México no es fácil tampoco. Todo el tiempo estamos amenazados por monstruos de distintas naturalezas, ¿no? Monstruos económicos, monstruos políticos. Y nosotros también nos convertimos en los monstruos de las otras personas a raíz de todas estas incidencias que provocan en el ser humano una monstruosidad a veces buscada, a veces no. Hay casos monstruosos que de pronto, como en Bestiaria Vida, durante mucho tiempo, eso sí lo hice yo, fui recolectando notas insólitas de los periódicos. Y era impresionante cómo a través de estas notas insólitas de los periódicos mexicanos podíamos saber verdaderamente cómo estaba México.
Però no només Mèxic ha influït en la seva obra, sinó també la seva família, que com ella mateixa deia, era una colla de bojos reconeguts.
La manera que uno tiene de ver el monstruo, o la manera en la que yo voy construyendo, y estos temas también que iba señalando, tiene que ver su origen en la familia. Por eso por eso hablaba de mi padre, pero también establecía un contacto con toda la familia que está alrededor y de lo que nos nutrimos, de lo que bebemos. O sea, yo creo que las familias son los primeros modeladores, no solamente de nuestra personalidad, sino también de nuestra intelectualidad, si se puede hablar de un tipo de intelectualidad o de cómo nos vamos a manejar en el mundo más abstracto o en el mundo de las ideas. Y entre más constriñido sea ese mundo, pues también más constriñida va a ser nuestra imaginación en ese sentido. Entonces yo creo que efectivamente tengo una imaginación desbordada porque nunca le pusieron límites.
Parlant de la seva obra en general, més enllà d'aquest llibre, Cecilia Udavé va intentar etiquetar les seves creacions de la següent manera.
Después de recorrer el fantástico tradicional, el no fantástico, hasta llegar a la hibridez genérica también, que es muy propia del siglo XXI y que pues, fundamentalmente todo, de alguna manera, es bajo el tratamiento de lo insólito, creo que ahora me he decantado por lo que Carmen Alemán Ibáñez ha denominado la narrativa de lo inusual, ¿no? Pero como quiero que quede muy claro, es una posición mía de umbral y ahorita creo que va a quedar más claro. Es decir, a mí me gusta situarme entre lo real y lo insólito.
De fet, l'autora valora molt el fantàstic i n'ha apuntat el perquè.
¿Y por qué me gusta mucho el fantástico y por qué lo he cultivado desde siempre? Porque yo creo que el fantástico siempre está actualizándose, renovándose, revolucionando, es versátil, propositivo, liberador, catártico. Creo que también confronta y desarma la sociedad, ¿no? Y esta capacidad de hibridarse.
Però tot i escriure fantàstic i escriure de qüestions molt dramàtiques i molt dures, ella defensa que cal fer-ho tot amb tocs d'humor.
Yo creo que lo que el ser humano en estos momentos necesitamos ya no es tanta sordidez. Es decir, la vida ya es muy sórdida de por sí, ¿no? Yo lo veo en las nuevas generaciones. Y seguir recetando dosis y dosis de literatura tan sórdida, que no tengo nada contra ella y que es maravillosa y es excelente, pero creo que también existe esa otra parte, ¿no? Para equilibrar un poco, volvemos a lo que decía de la tragedia y la comedia. O sea, yo no estoy haciendo ni comedia ni tragedia, yo quiero situarme en el umbral.
Classificar aquesta autora, doncs, és difícil, però ella va destacar un adjectiu que la va marcar.
En Argentina, una vez escuché a una argentina que decía, Cecilia, tú eres una persona acontecida. O sea, y dije, ah, caray, acontecida, o sea, que le pasan muchas cosas. Y antes creía que era una especie de maldición que me pasara de todo, pero después me di cuenta que era maravilloso porque siempre tenía muchas cosas de qué hablar y de qué escribir. Ahora, también es importante que no todo lo que yo escribo es autobiográfico, pero sí lo conozco.
Per últim, els assistents d'aquesta trobada li van preguntar per les seves mares literàries en femení. I primer de tot va dir Virginia Woolf, perquè va dir que encara que no es considerés del fantàstic, ella considerava que sí que hi havia molt de fantàstic en la seva capacitat de posar els personatges en la pell d'altres gèneres, per exemple. També es va referir a Amparo Dávila, també va parlar d'Elena Darro i també de Cecilia Guadalupe Dueñas. Per ella són les seves mares literàries. Udavé assegura que entre els anys 70 i 80 hi van haver moltes escriptores llatines que van reivindicar la literatura escrita per dones. Per ella, les nascudes entre els 60 i els 70, com seria el seu cas, han d'agafar el relleu d'aquella generació.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric. Les sèries del Fantàstic.
Aparquem la literatura i parlem de sèries amb el Sergi Castanyer. Sergi, benvingut al Quimèric.
Bueno, hola, què tal, com estem? Amb el tema aquest dels Vengadores, sembla que estem aquí a les eleccions amb el Ferreras i tal, que... No ho veig, amb el tema de les eleccions americanes, dic, és que era tot la música dels Vengadores, mare meva.
Bueno, així anem canviant la percepció que tenim de les coses, no? Li dona una més èpica a les eleccions i li dona menys gràcia a Los Vengadores, però bé, no passa res. Avui per què has triat Los Vengadores? Perquè, clar, la sèrie...
Los Vengadores, però té molt a veure amb Els Vengadores. O sigui, a més, el primer cop, Karen, de tot, que canviem Netflix per Amazon Prime.
Tan, 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 tan.
És que portàvem una temporada de sèries de Netflix, sèries de Netflix, sèries de Netflix, i deia, ostres, ja era hora que també hi ha gent que també paga l'Amazon Prime, encara que sigui per als paquets, i ara mateix doncs, té una supersèrie per al Prime Video, que la veritat està molt bé, i diuen que és la millor sèrie de superherois, la millor sèrie, diuen. No sé si serà o no, això ja és veritat que jo no he vist tantes sèries de superherois, però aquesta està molt bé.
Es tracta de The Boys.
The Boys, sí. Los pibes, com diuen els argentins.
Jo he de dir que la meva germana porta bastantes setmanes intentant convèncer perquè la vegi. No se n'han sortit, a veure tu si te'n surts.
Bueno, és una missió que intentarem allà... Crec que sigui això, pressió de la germana i pressió meva, aviam si et comencem per veure-la.
Potser per veure el primer capítol, ni que sigui, donar-li una oportunitat.
El primer capítol és fortet, jo ja et dic... Perquè la sèrie, en general, és forteta. Però bueno, de totes maneres, és una sèrie que està desenvolupada per l'Eric Kripke, que és el creador de sèries del Fantàstic com Supernatural. Jo no sé si l'has vista.
La tinc pendent, però sé de què va i la tinc ganes de veure, vull dir, no l'he descartat encara.
Jo no l'he vista, però m'han parlat molt bé i jo després de veure The Boys jo crec que li haurem de donar ja una oportunitat.
De què va The Boys?
Ui, de què va The Boys? O sigui, clar, està basada en un còmic de fa ara uns 10 anys, escrit per el Garth Ennis i el Derek Robertson, que segueix a un grup d'homònims de justiciers en la seva lluita contra diversos individus amb superpoders que abusen de dels seus superpoders. Que a mi ja em feia molta gràcia quan veies per les marquesines de l'autobús que deia si un poder corrompe, què no faria un superpoder? I gairebé és la sintonia d'una... de la... Bueno, el que, amb una frase podríem resumir la sèrie amb això.
Quanta raó,
poder
pot
corrompre,
sí,
imagina't
sí, sí.
El que fos un superpoder. Llavors, doncs això, està ambientada en un univers paral·lel al nostre, perquè hi ha coses de l'actualitat que es veuen allà a The Boys, i doncs això, són això, individus superpoderosos que viuen amb nosaltres però, i que estan gestionats per una organització, com si fos la Marvel. Aquest cop es diu Vogue International, que ja dius Vogue, que és com comprat en anglès, i ja et dona la idea que aquests superherois...
Molt íntegres no són, no?
Molta ètica no tenen. I, clar, els comercialitza i els monetitza i els tenen allà sacant molta pasta fent de tot. I, clar, hi ha un grup que són els The Boys, els pibes, que diguem que són els vigilants que busquen derrocar l'empresa aquesta i, naturalment, aquests superherois corruptes.
Jo quan penso en superherois, en organització, penso en Umbrella Academy. Té alguna cosa a veure això o res a veure?
És que res a veure. És que jo crec que han agafat el concepte dels Venjadors i és que l'han allà destrossat totalment. A més, o sigui, tot el grup de superherois són una paròdia de superherois molt reconeguts que, tot i no ser molt fan, jo crec que qualsevol el veient dir, mira, aquest és, per exemple, tenim el líder d'aquests superherois, que és el Homelander, o el Patriota, que li han dit aquí, que és una mescla perfecta entre el Capità Amèrica i Superman. Però si els dos aquests superherois eren com la llum, representaven la llum, el que s'havia de fer i tal, aquest és tot el contrari, és un tio que cada cop que apareix en pantalla ja dius, ui, aquí acabarà molt malament, però molt, molt malament. I clar, com és superpoderós, dius, no, és que no el pots parar de cap manera. O, per exemple, això, la Queen Maeve, que és la Wonder Woman, que sí, és una, té superforça, superresistència, però és allà que està, ha tingut un rotllo amb aquest Homelander, aquest Superman, però que realment ella és del col·lectiu LGTBI, per dir-ho així. I clar, ells no sospiten res, però ella té una doble vida.
Carai.
I tots juguen amb dobles vides. O, per exemple, un que és com una espècie d'Aquaman, però que és un tio que és un violador, realment.
Ostres!
O sigui, tots tenen... O sigui, per exemple, hi ha una espècie de Flash que és amb el que comença la trama, ja que és un Flash que sí, és addicte a la velocitat, però també és addicte a les drogues.
O sigui, que no n'hi ha cap que se salvi, no?
Amb un subidon d'aquests, es carrega la xicota del protagonista.
I aquí comença tot, no?
I aquí comença tot, que clar, estan els superherois, que sí, són molt de la Marvel, però també hi ha un grup de gent contrària que clar, que els tenen que detenir. Gairebé tots són gent normal, com tu i jo, que diuen, no, ens tenim que organitzar. Però sí que és veritat que intenten allà com aconseguir amb gent amb poders perquè s'hi fiqui a les seves línies, intentar derrotar aquesta malvada organització.
Jo tinc un dubte, que és de quin gènere diries que és aquesta sèrie? És acció? És terror? Perquè també parles com si tingués un bastant de toc d'humor. O és un híbrid que costa molt de posar-li l'etiqueta?
És que jo crec que és d'aquestes que costa, perquè inicialment sí que podies dir que és com d'acció, però clar, per exemple, quan apareix aquest Homelander, són moments de terror pur. És una miqueta com feia aquesta pel·lícula que es deia El Hijo, que era com un Superman malèvol.
Sí.
Doncs és un moment que ella arriba i ja dius, ostres, aquí ho rebentarà tot. I o sigui, ella aconsegueix que amb la seva presència diguis, ostres, se't geli la sang dient, mare meva, se'ls carregarà tot. I a vegades ho fa, a vegades no, clar. O sigui, depèn també, perquè aquesta sèrie també juga molt amb els girs de guió.
Uh-huh.
O sigui, que realment creus que passarà una cosa, però no, passarà a vegades al contrari. O sigui, que realment, la primera temporada, a mi personalment em va encantar. La segona temporada, que es va estrenar aquest estiu, no em va convèncer gaire.
Perquè va donar tota, ja... va donar el millor de 100 a la primera, vull dir, no sé si és que estava prevista per una temporada i la van haver d'allargar, per exemple.
No ho sé, perquè sé que el còmic és molt llarg, o sigui, que realment tenen material per passar. El que passa és que jo crec que la primera temporada sí que van anar molt a saco, i aquesta temporada van dir, vale, anem a dibuixar els personatges. I jo crec que s'han passat massa dibuixant personatges, el seu perfil psicològic, les seves pors, les seves aficions, les seves addiccions... I realment m'ha faltat molta xitxa en aquesta segona temporada.
I tu, però càrgate un puente, no? Clar, si veniu d'un ritme frenètic i de cop és com, anem a reflexionar sobre la vida, no? Ja és com una altra sèrie diferent, no?
Sí, és que realment s'han deixat tota l'acció cap al final. I sí, és veritat que l'últim capítol de la segona temporada és impressionant, però ens falla això, falla que tota la temporada estàs esperant dient, ostres, a veure si aquest capítol passarà alguna cosa, i veus que les solucions de guió tampoc és que estiguin aquesta segona temporada gaire encertades. O sigui, que realment aquesta segona temporada ha baixat una mica el llistó, però en definitiva continua sent una gran sèrie.
I per la gent que no l'hem vista, dóna'ns arguments, per què l'hem de veure?
Clar, és que jo crec que ara mateix que portem tantes pel·lícules de la Marvel, no sé si són 25 o 30... que si DC i que estem una miqueta farts, veure aquesta part malèvola i el que passaria si realment aquests personatges que generen tants ingressos els tinguéssim aquí pel carrer, actuarien tan bé i tan salvant el planeta com actuarien, o tindrien aquest cop allò obscur? I clar, i com una empresa com aquesta, la Vogue, tractaria una miqueta d'ocultar aquests desllissos d'obscuritat que tenen.
Home, si fos una empresa ja per començar els explotaria molt. I un sindicat de superherois, ojo, que et munten aquí la de Sant Quintín, si no tenen les condicions adequades.
A més, pensa això, que és una sèrie que té molta sang, molta xitxa i a vegades és fins i tot dura. Jo diria que no és una, o sigui, per res, una sèrie per nens, sinó està enfocada en un públic adult.
Doncs bé, amb aquesta segona part ja m'has convençut una mica més. Li donarem una oportunitat. D'una oportunitat d'aquestes de veure el primer capítol i folir-te les dues temporades en un diumenge, però no passa res.
A més són 9 o 8 capítols, o sigui que jo crec que en un cap de setmana podem fer marató.
Assequible, doncs. Doncs moltes gràcies, Sergi Castanyer, per recostar-nos a aquest The Boys, aquesta recomanació de les sèries del Fantàstic. Que vagi bé.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor. Més enllà del paper.
I no és que seguim parlant de sèries, perquè clar, molts escoltem aquesta sintonia i ja pensem en Juego de Tronos en la sèrie, però parlarem d'aquesta saga que s'ha convertit en videojocs, en diversos videojocs, i ens en parlarà el nostre expert en aquesta qüestió, el Carlos Climent. Benvingut, Carlos.
Buenas.
No sabia jo que hi havia fins i tot videojoc de Juego de Tronos. És que ja hi ha de tot, no?, de Juego de Tronos.
Hay algo que no haga de Juego de Tronos.
Yo creo que fins i tot hi ha mitjons.
O sea, si buscamos...
Exactament, jo crec que sí. Va, el primer joc, però, el que ens has portat, és del 2011. Per tant, vull dir, no sé, la sèrie no sé si havia començat...
No, el primer és del 2007.
Ah, del 2007, encara més enrere.
Sí.
Ostres, i això ja directament basat en el llibre, no?
Sí, sí, és que els tres primers estan basats en els llibres.
Explica'ns, a veure, quants videojocs hi ha de Juego de Tronos o que hagis trobat, vaja, perquè segur que n'hi ha més i tot.
Bueno, el primer de tots és Blood of Dragons, de Westeros.org, per a PC, que és 2007, i està creat per fans.
Mm?
O sea, lo más curioso es que está creado por fans, basado en las novelas, porque lógicamente la serie no estaba todavía. Y lo más curioso de todo es que se sitúa 140 años de lo contenido de la primera novela. O sea, que es una precuela.
Ostres, sí que s'han currat els fans aquí el videojoc.
Sí, y en este caso podemos jugar a través de nuestro navegador, no necesitamos nada más. Entramos en la web Westeros.org, que bueno, Westeros es una sección de... una zona de Juego de Tronos. Es como trajeron aquí. Bueno, parece que tiene un nombre. Y bueno, básicamente es un juego de rol multijugador online donde todo funciona a base de texto. O sea, entramos y lo único que vemos es texto. Nosotros te creamos las órdenes y por pantalla podemos ver un mensaje con el resultado.
Uh-huh.
Y a ser una precuela en un juego de rol, nuestro papel es de un habitante de este mundo, el cual tendrá que vivir una vida. Como en el rol de mesa, pues podemos ser lo que nos venga en gana, desde un aventurero hasta un simple tabernero. O sea, no seremos nadie importante, se supone. Mientras vamos viviendo aventuras por ahí, mientras van pasando cosas.
O sigui que no podem ser la Khaleesi, no?
No, más no, que no he nacido. 140 años.
Claro, es verdad.
Pero bueno, lo curioso es que este juego sigue en pie, se puede jugar hoy en día y cuenta la aprobación del propio George R.R. Martin.
Ostras, eso sí que te mérite, ¿eh?
Sí, sí, llama la gracia que al ser online, que van pasando cosas, jugamos o no. O sea, pues ahora entramos y bueno, no explota el mundo porque sigue el mundo de Rosetta, pero puede pasar cualquier cosa dentro del canon.
O sigui, que anem però... a dinar i quan tornem el joc ha evolucionat.
Sí, sí, o sea, como hay más jugadores online, tú juegas 2-3 semanas y a jugar ruta que tu posada, si tienes una posada, ha ardido. Y te quedas sin posada, por un ejemplo, ¿eh? O sea, puede pasar cualquier cosa. Mientras no contradiga el canon, porque ya Martin diría, oye, esto no puede ser.
Me ha cambiado más la trama, ¿no?
Pero cosas así, pues, o tu vecino ha muerto, o cosas así, va pasando cosas.
Home, ha de ser divertit, ¿no?
Sí,
I deu
enganxar
el fet d'anar-se connectant aquí a la web, deu ser una cosa que devia enganxar bastant.
Sí, sí, i hoy en día sigue enganchándose, ¿ve?
Mm-hmm. Bueno, si encara està en marxa, haurem de mirar-lo.
Sí, siguiente es de 2011, como tú decías. Mm-hmm. Este sí ya que es el primer juego oficial. Se llama Game of Thrones Genesis, y ya vemos por qué. También para PC. Y es que es un juego de estrategia que, como curiosidad, no se basa en los hechos narrados en las novelas. Pues aquí ya se van 1000 años antes.
Venga, va, chorrocientos.
O sea, como su propio nombre indica, vivimos la creación del Reino de Poniente, que creo que Westeros se lo juega aquí como Poniente, ahora me estoy acordando.
Mm-hmm.
Ruta que llega desde que llega no sé qué reina a Poniente hasta la primera novela, más o menos, un poquito más de la primera novela.
Uh-huh.
Y realmente esta es la gracia del juego, pues como juego de estrategia es bastante simplón, ya no innovaba mucho en el género. Y bueno, incluía detalles como la diplomacia, que es tan importante en esta saga, pero poco más. A ver, yo recomiendo si uno es muy cafetero de esta obra y tiene curiosidad por revivir los hechos pasados que se comentan en el libro, pero bueno... También es muy, como se dice de aquella manera, es muy cogido de aquellas pinzas, o sea, tampoco es nada oficial, entre comillas. Sí que es oficial, pero claro, como aquí te dice Martin, te lo explica más o menos así por encima, claro, reina tu 1000 años de historia.
Clar, clar, és com agafar l'univers de Juego de Tronos, però el que passi allà, no? Una mica així.
Sí, lo que pasa allí, pues lo van inventando, bueno, tampoco es como juego no es muy para allá. La misma empresa, el año siguiente, Cydaine, es que esta empresa también hace juegos, pero no suelen ser de mucha calidad, la verdad. Sí, por eso hizo Game of Thrones, Terror Playing Game, y bueno, no sé, se quedó con otro mediocre juego, que no es demasiado para allá, basado en las novelas. esta vez en un juego de rol que sí transcurría durante la primera novela, pero que los personajes principales apenas tenían relación, pues era una historia paralela, dos personajes que se inventaron. En este caso, Morse, un hermano de la Guardia de la Noche, como digo, y un sacerdote llamado Alester, que se verán implicados en un complot, no puedo decir más, para chapar el argumento, mientras transcurren los eventos que pudimos leer en Juego de Tronos. Porque decir que, claro, que realmente es Canción de Hielo y Fuego, y Juego de Tronos es la primera novela. O sea, a que la serie se llama Juego de Tronos, realmente es Juego de Tronos como novela solo la primera. Realmente la saga es Canción de Hielo y Fuego, però bueno, al final se queda com Juego de Tronos, no?, per la novel·la.
Clar, però pel que dius, aquesta companyia de jocs no es mullen gaire, no? Diuen, no sigui que alteréssim alguna de les coses que explica Martin a la novel·la.
No, vamos a hacer... Es que básicamente todos los juegos van por ahí, ¿eh? No suelen tocar mucho, suelen ser personajes secundarios, lo ves algo de fondo de lo que ha pasado, pero no suelen tocar mucho. Claro, como tampoco está terminada la serie ni las novel·las, en aquel momento decían, no vamos a liarla mucho... Y bueno,
que encara ens posaran aquí una querella, ¿no?
Sí, como mucho decir que el argumento es decente y que bueno, como juego de rol, pues bueno, no tiene mucho, pero está ambientado en Juego de Tronos. El siguiente fue Seven Kingdoms, que este fue cancelado directamente, y este era un juego de rol multijugador online, pero que no le dio la luz. Los anuncios en 2012 se fue retrasando hasta que se dejó tener noticias de él. Una lástima, porque según lo he visto en trailers y material promocional, parecía interesante.
I no era de Cyanide, ¿no? Que, per tant, podia ser de bona qualitat.
No, era Big Point Games. I, a més, era de los creadores de Battlestar Galactica Online, que no he jugado, pero sé que tiene muy buena fama y buenas críticas. Pero ahí se quedó. Fue que entró en el infierno de desarrollo que se llamó, se tiró años, y ahí se quedó.
Mira, potser algun dia el rescaten, ¿no?, ara que acaba la sèrie.
Puede ser.
I després ens anem ja al 2013, ¿no?
Sí, con Game of Thrones Ascent para Android de iOS. Este que también tiene tela, porque es el primer juego basado en la serie, pero es que era un juego de smartphone y muy soso. Es el típico juego de...
Es como el Farmville.
Sí, o sea, básicamente aquí la gracia que es que somos un señor feudal y debemos jurar lealtad a una de las siete casas feudales que están luchando por el poder. Y bueno, debemos mantener nuestro feudo, nuestro ejército y conseguir recursos y soldados. Pero como dices tú, es un juego de Facebook, el típico juego gratuito que hay que ir pagando. Y básicamente tomamos decisiones y poco más, y gestionamos recursos.
Clar, per anar jugant estonetes, normalment tenen aquell punt addictiu, però que la qualitat és molt baixa, no?
Y llega un momento que o pagas o pagas. Porque al principio dicen, tardas 3 minutos en hacer esta unidad. Vale, llegas un momento, tardas 3 días, o pagas o 3 días. Hombre, oiga, yo no puedo estar aquí pendiente del móvil, ¿no?
Que hi haurà aquí sí, però...
Era la gràcia és que podemos competir con amigos y que las diferentes misiones que iban apareciendo durante el juego tienen relación con el último capítulo que se había emitido en televisión.
Ah.
Porque, como digo, es el primer videojuego que se ha relacionado directamente con la serie.
Pues ya en portem uns quants y fins aquest encara no... Tot eren novel·les, no.
Sí, y en 2019, sin ninguna explicación, se cerraron los servidores. Oh. O sea, es imposible jugar hoy en día.
Carai. Potser ja Facebook ja havia passat una mica més de moda... No donava prou diners.
Sí, estas cosas. Siguiente ya sí que tiene más calidad. Es Game of Thrones a Telltale Games. Para PC, iOS, Android, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Y es muy curioso porque está situado entre la tercera y la quinta temporada. Mm-hmm. Y como digo, es el juego más recomendado. Y es que el propio George R. R. Martin, decepcionado juego tras juego, lo único que le gustó fue el de los fans. Dijo, oye, esto no puede ser, que está haciendo con mi ranquita, es un desastre. Cogió Telltale, que había hecho juegos con bastante éxito basados en la franquicia como Fábulas y The Walking Dead, y dijo, oye, haced vosotros un juego. Y básicamente estamos en un juego de estilo Telltale, el que lo conozca es una aventura gráfica que vas tomando decisiones. O sea, todos los juegos eran así. El problema está que, bueno, como veremos, Telltale al final acabó quebrando porque todos los juegos eran muy parecidos, pero bueno.
Vull dir, almenys ja ens sortim dels fans i de la poca qualitat, ens anem una cosa una mica més currada, no?
Sí, este es el más currado, diría. Este es el... Yo es el más recomendable. Junto con otros es el más recomendable. Y en este caso es muy curioso porque lo veremos todos desde el punto de vista de la casa Forrester, una familia que no se ha introducido en la serie de televisión, pero está mencionada brevemente la novela.
Pasaba por ahí.
La danza con dragones. Y bueno, resulta que toda esta familia lo vemos todo desde ese punto de vista, como digo, desde la tercera a la quinta temporada. Entre otras virtudes, los personajes cuentan con el aspecto de la serie, bastante bien hecho dentro de lo que cabe. Está muy cuidado este juego, la verdad. No es el mejor trabajo de la compañía, pero realmente vale la pena. Si alguien quiere hacer con él, aquí tengo que hacer una advertencia, y es que se pillara la temporada completa, porque se sacaron por capítulos. Esta compañía lo que hacía era sacar un capítulo cada X meses y después te vendía toda la temporada al completo. O sea, que está en Steam de ofertas o está en oferta, no vale más de 10 euros, pero que cuidado que se pillen toda la temporada completa. No se pillen sin querer un capítulo y que encima sea dos o tres y les pilla toda de medias.
Claro. Cada... Pues está bien saberlo, ¿eh?
Sí, juego gusto, se planteó una secuela, pero por desgracia Telltale, llegó un momento que quebró, porque claro, como todos los juegos eran iguales, la gente se cansó y lo acabó dejando. Y, bueno,
no os van a saber renovar.
No. Después tenemos Game of Thrones Conquest, de 2017, para iOS y Android, y básicamente otro juego de estrategia para móviles, donde construimos fortalezas y recuperamos recursos. Podemos atacar fortalezas a los amigos y poco más. Es que no se innova este tipo de juegos. Argumento, no hay ni argumento.
Claro.
Crear nuestra casa feudal i hacernos con el trono. Hola, o sea,
podria ser un joc genèric, l'únic que li posen la marca de Game of Thrones perquè sigui més, sí, més resultant, no?
Sí, además, ser un personaje de la serie, se ha dibujado todo bien, se ha retratado, pero te doy una misión y ya está. Vale, puede ser John Nieve como Perico los Palotes, que te doy la misión. Entonces, o sea, le han puesto, dices tú, juego genérico, que le han puesto Juego de Tronos y tira para adelante.
Exacto.
Yo no lo recomiendo. A ver, si te gustan muchos tipos de juegos, bueno, pues... Bueno, sí, es jugable, pero... Después tenemos Winter is Coming, otro juego de estrategia gratuito. Más de lo mismo, o sea que no salen de ahí. Batallas contra otros jugadores, recolección y construcción. Nada. Pasa que a ser juego gratuito, que acabamos pagando sí o sí, y a ser de PC, pues tiene más sustancia que Conquest. A ver, si tengo que elegir entre los dos, me quedo entre este Winter is Coming, que está un poco mejor realizado, pero más de lo mismo, no tampoco esperéis mucho.
Podemos jugar una partida de cada y ya está, y dejarlo aquí, ¿no?
Sí. Y era para mí uno de los más, el más divertido, es uno que se llama Range, Game of Thrones, para PC, iOS, Android y Switch, de 2019. Y es el más divertido debido a su sencillez. Básicamente, Nerial cogió su franquicia Range y la trasladó a su mundo de, al mundo del Juego de Tronos. Básicamente, Range, para quien no lo conozca, es un juego donde nosotros somos un rey, como dice el nombre, de reino, y donde tenemos que ir eligiendo, nos van dando opciones, ¿vale? Todo el rato. Entonces, por ejemplo, encuentran un traidor, ¿no? Y ellos te dicen, ¿lo matamos o lo dejamos libre? Claro, tú te quedas jugando con eso, porque según vas haciendo, tú tienes cuatro conceptos que son ejército, iglesia, pueblo y finanzas, que claro, tienes que ir balanceándolos, porque si te vas de mucho por un lado, por ejemplo, si somos un déspota, acabaremos que el pueblo pide nuestra cabeza, pero si somos demasiado blandos, puede ser que el traidor nos acabe cortando la cabeza a nosotros, nos acabe puñando por la espalda.
Que té el seu punt d'estratègia, no?
Sí, es muy sencillito. Básicamente es, se puede jugar con un dedo, sale una carta, la izquierda sí, que recordar, la derecha no. Tú vas descartando y según vas haciendo, pues va cambiando la historia, va cambiando las decisiones. A ver, son partidas de 15-10 minutos, básicamente son Reigns y Reigns Germán Majesty, que son los dos juegos, y este es lo mismo que Juego de Tronos. O sea, que José Jon Snow dice, hemos pillado a este señor, pues, yo qué sé, como te digo, ¿no? Que te quiere traicionar. ¿Lo quieres matar? ¿Sí o no?
¿Tú, Forley?
Según la decisión. Claro, a lo mejor dices que sí, ruta que se te revelan todos los hermanos de las de la Guardia de la Noche porque, oye, has matado a un compañero.
Claro.
Claro, pero si no lo matas, a lo mejor llega un momento que viene el tío y te mata a ti porque te apuñala por la espalda.
Que te fastidiaran, facis el que facis, vamos.
Sí, es un juego muy divertido porque es muy... Yo jugaría en móvil porque este es muy barato, vale 4-5 euros. Al Reigns Gemajesty o al Reigns Juego de Tronos, según quiera la gente. Porque es como eso, como decir sí o no, sí o no, sí o no, es muy divertido y en 10 minutos es una partida. Además, cada partida es aleatoria, porque según las decisiones cambian las cosas, están siendo decisiones diferentes, tienes que ir jugando con esos cuatro conceptos que no se te vaya ninguno de madre. Es muy divertido. Realmente para mí es más divertido de todos. Quizás como Juego de Tronos, dices, hombre, pues sí, pues es Juego de Tronos, como que hay otra cosa. Pero claro, como Range, el original ya es de medieval, dices, bueno, cambiamos un poco la ambientación, los gráficos son muy divertidos, son caricaturas de los personajes, están muy bien hechos, la verdad.
I també s'han fet jocs de taula.
Sí, hay un montón de juegos de mesa, de incluso también, por ejemplo, tenemos juegos de cartas, juegos de rol y, por ejemplo, últimamente tenemos un, bueno, en España no triunfó demasiado, pero tenemos un wargame, o sea, un juego de miniaturas, también de Juego de Tronos, que en España no acaba de triunfar, pero bastante bueno, la verdad. Que también juega, además tiene la ventaja esta que juega con la estrategia, o sea, aparte de matarse uno al otro, juega bastante con el tema diplomático. Tienes, por ejemplo, las unidades, vas sacando las casas y después, por ejemplo, tienes a Cersei, que es una figura que, por ejemplo, no está en la batalla, pero sí que afecta a la batalla. Por ejemplo, tú lo pones a un lado y va haciendo cosas. O sea, juega con eso.
Doncs bé, hem fet un bon repàs als videojocs i també als jocs de taula que existeixen sobre Juego de Tronos. Déu-n'hi-do, quina...
Montones,
sí, sí, ens ha sorprès perquè, clar, tot el merchandising sé que el coneixia, però la banda de videojocs no. Doncs moltes gràcies, Carlos Climent, per acostar-nos una secció un dia més.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Quimèric, un programa aprovat pel sindicat d'Orcs i Trolls.
Els experts.
I en la recta final del Quimèric d'avui volem parlar de jocs de taula, volem parlar de recomanacions de la mà dels experts, i en aquest cas de l'expert de Snafu, Ricard de Benito. Ricard, benvingut al Quimèric.
Hola, Karen, què tal, com esteu?
Teníem ganes de tornar-te a escoltar, vas portar una mica de mala sort al programa, no? Perquè l'últim cop que vam parlar amb tu, doncs vam estar parlant de pandèmies amb aquest pandèmium i ens van confinar l'endemà, no? Quasi.
Doncs sí, sí. Més que mal sobre el programa, la setmana sobre tot Europa, eh? Va ser parlant del pandèmic i es va convertir ja en una cosa, vamos, espectacular.
Esperem que amb els jocs d'avui no siguin premonitoris i que puguem bé garantir que les recomanacions són per poder jugar molt i per poder-ho passar molt bé.
Correcte. Avui portem jocs d'aventura, o sigui que l'únic premonitori que ens pot passar és que ens ho passem superbé tenint grans aventures a sobre d'una taula, val? I sense patir cap conseqüència negativa.
Mm-hmm. El primer joc que ens portes és Root, que està qualificat com a joc de guerra i aventura. A veure, què ens en pots dir?
Doncs és correcte. Mira, el Root és un joc ambientat en un entorn de fantasia, concretament en un bosc. I l'objectiu és que hi ha, bueno, que les faccions del bosc, que en aquest cas són quatre, en el joc bàsic, hi ha una extensió que et permet tenir-ne cinc, però amb la bàsica, hi ha quatre faccions totalment independents que han de lluitar per aconseguir el control del bosc. Per això hi ha aquest component d'estratègia i de joc de guerra, no? Però en el fons, doncs, és una temàtica de fantasia, val? I una mecànica en la qual, doncs, hi ha una sèrie de normes per resoldre els conflictes armats, d'acord?
Uh-huh. I tenim diferents personatges i cada personatge és diferent? Té un punt de partida diferent?
Sí, mira, en aquest joc és un joc de 1 a 4 jugadors, és competitiu, val? Llavors hi ha quatre faccions que volen controlar el bosc. De fet, una de les quatre faccions en concret és un personatge. És un personatge que es diu el Rodamón.
Uh-huh.
D'acord? El Rodamón és un personatge que està dintre del bosc i que ha d'aconseguir uns objectius particulars per ell. Quines tres faccions més tenim? Tenim el Marquesat, d'acord? Tenim també el Niu de les Àligues i també tenim l'Aliança. El Marquesat ve representat per un gat, que és el que intenta controlar, doncs, una part del bosc. El Niu de les Àligues doncs és una raça d'ocells que pretén retornar al bosc i aconseguir-ne el control total. I l'Aliança, doncs són unes guineus, que en conjunció amb els animalets del bosc que són vilment explotats pel marquesat, els intenta revelar, val, i aconseguir guanyar així la partida. A mesura que van passant coses, val, i que hi ha lluites i control de zones del bosc, els jugadors van puntuant. Aconsegueix guanyar qui arriba als 30 punts. D'acord? Llavors, uns jugadors amb els altres han d'intentar, doncs, veure a veure qui va per endavant, qui va pel darrere, intentar, doncs, controlar aquesta zona del bosc perquè així puntuo i em poso pel davant. Les mecàniques de cadascuna de les faccions són similars, però és asimètric en tant en quant hi ha particularitats que fan que cada jugador o cada facció, en aquest cas, tingui uns avantatges i uns desavantatges relatius als altres.
Uh-huh.
Val? I aquests avantatges i desavantatges és el que el jugador ha de conèixer i ha de saber explotar per aconseguir guanyar el joc.
El que vindria a ser una mica com passa amb els jocs de rol, no?
Sí, però més des d'una vessant estratègica. Val? En els jocs de rol són jocs molt tàctics. Val? Allò de dir, hosti, trec l'espasa, mato amb aquest monstre d'aquí, avanço cap aquí, retrocedeixo, m'amago sota la taula. Aquí no, aquí és més abstracte en el sentit de dir, escolta'm, jo envio, doncs, un conjunt de guerrers en aquesta zona del bosc per controlar-la. O jo construeixo unes defenses en aquesta zona del bosc per aconseguir que els altres no vinguin. Per tant, no hi ha personatges a nivell individual, allò de dir, ostres, doncs jo ara aconsegueixo trobar un tresor, me poso aquesta armadura, ara trobo aquesta espasa que és màgica, sinó que és una mica més abstracte, val? I tu portes una facció i cada facció té una sèrie de té un petit exèrcit del que és el que ha d'aconseguir doncs, fer fora els altres del bosc. Mm-hmm. I l'única excepció és el Rodamón, que el Rodamón sí que és un personatge que va pel bosc recollint objectes que donen certes avantatges als altres jugadors, que els ha d'anar intercanviant i a mesura que va fent intercanvis doncs aconsegueixen anar puntuant. Ja? Per tant, el Rodamón el que ha d'aconseguir és que els altres es baixin fent la punyeta els uns als altres i ell anar puntuant a poquet i al final guanya la partida. Vale? És l'únic jugador que d'alguna manera fa una miqueta de... seria l'equivalent al personatge o al jugador de rol que va fent una miqueta la seva aventura. Val? Però no és ben bé un joc de rol, sinó que té més aviat una component de joc d'estratègia amb una ambientació doncs, d'un món de fantasia.
A més, pel que dius, si jugues amb una facció o amb una altra deu canviar bastant, no, el joc? O l'experiència?
L'experiència és totalment diferent, val? Perquè no és, per fer una comparació molt burda, no és com el parxís, que dius, no, jo ara porto la fitxa groga en lloc de la vermella. Sí, pots fer, però les normes són les mateixes per tothom. Aquí no. Aquí cadascú té un conjunt de normes, hi ha unes normes que sí que són conjunts del joc, però la mecànica de cadascú és diferent. És com si en el parxís, escolta'm, pel fet de portar la fitxa vermella resulta que tires dos daus en lloc d'un, no? Cada vegada, o, bueno, dos daus, en tires tres, o en lloc de moure tantes posicions te mous la meitat que els altres, no? Mm. Bueno, o pots saltar la barrera, aquí no, aquí, doncs, el que passa és que cadascú realment té habilitats diferents, val? En relació als altres jugadors.
Doncs passem de l'estratègia de la guerra cap als jocs de dracs i masmorres. I comencem per Bas, les cavernes cristal·lines.
Mira, aquest joc és un joc molt interessant en el sentit de que, primer de tot, és del mateix autor del Root, d'aquest joc que hem comentat abans. Val? La diferència fonamental és que és un joc de fantasia, val? Però de fantasia de mazmorreo. D'acord? D'aquí sí que hi ha una mazmorra, un dungeon tradicional, val? I tu portes un personatge en particular. D'acord? I has d'aconseguir uns objectius. La diferència respecte a un típic joc de mazmorreo, que vas aconseguint armes, armadures i matant monstres i aconseguint tresor i pujant de nivell, és que cada jugador té un objectiu molt particular. En aquest joc, a diferència del Root, que jugaven d'una a quatre persones, aquí juguen d'una a sis persones. Perdona, d'una a cinc. Val? Uh-huh. I n'hi ha un jugador que ha de jugar, sí o sí, al final és un joc de dos a cinc, perquè ens entenguem. Quins jugadors, quins personatges existeixen en aquest joc? Hi ha el cavaller, hi ha els goblins, hi ha un drac, hi ha un lladre i hi ha la pròpia caverna, d'acord? La caverna típica on un guerrer s'internaria dintre per aconseguir matar monstres i tresor, resulta que és un jugador del joc, d'acord? Mm-hmm. Quins objectius tenen? A diferència d'altre joc que hem comentat abans, que vas per punts, aquí no. Aquí l'objectiu del guerrer és matar el drac. L'objectiu del drac és sortir de la caverna. L'objectiu del lladre és aconseguir tresor. L'objectiu dels goblins és matar el guerrer. I l'objectiu de la caverna quin és? L'objectiu de la caverna és aconseguir que ningú surti de dintre. Val? La caverna, la mecànica de la caverna és molt diferent de la dels altres perquè la caverna va construint seccions de la mazmorra a mesura que van avançant els torns. I les va construint de manera que els altres no aconsegueixin sortir. Al cap d'un cert número de torns o de certs esdeveniments, la caverna es derrumba automàticament i els jugadors que han quedat atrapats dintre doncs, es moren. Per tant, si la caverna aconsegueix atrapar tothom dintre, ha guanyat la partida. Si en el transcurs del joc el guerrer ha aconseguit matar el drac, el guerrer guanya la partida. Si el drac aconsegueix sortir abans de que el mati el guerrer i es derrumbi la caverna, guanya el drac. Per tant, cadascú té una mecànica té mecàniques diferents d'això, és molt asimètric en aquest sentit, i cadascú té un objectiu que al final és l'altre jugador, és el jugador que té al costat.
És aconseguir-ho abans que ningú entenc, no?
Correcte. Mm-hmm. És així mateix. Llavors, ja et dic, no és allò de dir, no, jo jugo un joc de Dungeons and Dragons, d'anar matant i guanya qui més tresor té. No, aquí no guanya qui més tresor té, sinó que guanya qui aconsegueix el seu objectiu propi. Val? I que això està determinat en el joc.
Mm-hmm. I ja per últim anem a la tercera recomanació, que és Gloomhaven, que també és de Dracs i Masmorres. Quina diferència té amb Bast?
Vale, mira, Gloomhaven, per començar, és la meca dels jocs de mazmorreo, tradicionals. És com jugar a un joc de rol de Dungeons and Dragons, tradicional de tota la vida, val? I és de la família de jocs de HeroQuest. HeroQuest és un joc dels anys 70, val? En el que hi havia un director de joc, aquí sí, i hi havia un mapa que s'anava desplegant i una sèrie de jugadors que interpretaven una classe particular de personatge, com un guerrer, un mag, un lladre... Bueno, el típic que trobaríem en una aventura de rol, i ell anava dissenyant el mapa i les aventures. Aquí no, aquí és com això d'aquí, però amb un avantatge afegit. No hi ha un director de joc, és a dir, no hi ha d'haver una persona que s'ha d'estar currant i s'ha d'estar treballant els escenaris. Mm-hmm. En aquest joc hi ha 95 escenaris, d'acord? Sí? Cada escenari es pot desenvolupar en diverses sessions de joc, d'acord? El joc es juga de la mateixa manera que els jocs tradicionals de Dungeons and Dragons, de Mazmorreo, en el que cada personatge té una classe específica, un mag, un lladre. A mesura que avança el joc i va complint objectius, doncs ell pot equipar armadura, pot equipar espases, conjurs... I el joc, el bonic que té, és que hi ha un arc argumental d'inici a fi, com si fos una sèrie, d'aquestes sèries que tenen arcs argumentals que van d'inici a fi, però dintre de la sèrie hi ha subarcs més petits. Aquest joc també, això a nivell de joc també existeix, és a dir, hi ha arcs argumentals interns de la partida que tu els pots explorar o no els pots explorar en funció de les decisions que prenguis. El fet d'explorar un arc argumental i prendre segons quines decisions tenen un impacte en el futur, en una sessió, potser d'aquí 2 o 3 setmanes, que estàs jugant amb els teus amics, escolta'm, com que tu has fet això que perjudicava uns elements de lo que seria la pròpia trama del joc, que no són els jugadors, sinó que són adversaris del joc, doncs resulta que té un impacte i et poden ajudar o et poden perjudicar, depèn del que hagis decidit fer. D'acord? És un joc que és car, val? Però que si tu pares a pensar, dius, escolta, un joc que jo m'hi puc estar 95 sessions, perdó, 95 escenaris amb diverses sentades per cada escenari, te'n va un joc que t'hi pots estar jugant anys.
Ah, clar.
I que quan te n'has cansat i l'has acabat, dius, no, ara saps què? El torno a començar amb gent diferent, aportant un personatge diferent i explorant aquests arcs argumentals, val, que no havia explorat abans.
Clar, pel que comentes, més enllà dels arcs argumentals, si cada decisió que prens té unes conseqüències, clar, amb diferents persones o en diferents partides hi hauran decisions molt diferents que et faran anar el joc cap a una altra banda completament diferent, no?
Correcte, vull dir que com a equip de joc, aquest és un joc cooperatiu, a diferència dels altres dos, però com a equip de joc, escolta'm, jo he ensemblat un equip de joc que porto un mag, un guerrer, no sé què, i resulta que ara no puc enfrontar-me en aquesta missió, per dir alguna cosa. Per tant, passo, no? Bueno, has passat aquesta missió, que resulta que el meu consistia en ajudar algú. Doncs aquest algú doncs, l'han matat, no?, per dir alguna cosa. I, doncs, escolta'm, tenen unes conseqüències més endavant, això d'aquí, no? I, per tant, has d'anar amb cuidado, no? O l'ajudo, ostres, si l'ajudo, resulta que no tinc un nivell prou avançat de joc per aconseguir completar aquesta missió i, potser, perdo el joc directament, no? I he fet una sessió i aquí s'ha acabat, no? T'ho porto a l'extrem, però perquè veguis la filosofia del joc quina és. Val?
Sí, al final, la conclusió és que aquest joc és un joc que, si te'l regalen o te'l compres, és un company d'anys i anys, no? Pràcticament un joc d'aquests que passarà de generació en generació, no?
Correcte, és un joc que, vamos, el pots tenir allí i jugar-lo moltes vegades. L'únic que requereix aquest joc, i amb això s'ha de ser molt clar, és que, com que és un joc que l'has d'anar jugant durant molt de temps i l'has d'anar evolucionant, les persones amb les que juguis doncs han de tenir un compromís. No pots trobar una persona que, escolta'm, a mitja sessió o a mitja partida, després d'haver-ne jugat unes quantes, ui, ara no puc jugar, no? Ostres, o trobes un substitut o la partida no continua, no? Perquè no pots fer desaparèixer un jugador així de repent. Per tant, no és el típic joc que, mira, en una tarda el mato i si la setmana que ve vull tornar-lo a jugar, ho jugo amb jugadors diferents, sinó que aquí hi ha d'haver un compromís. Però, bueno, les persones que li dan aquest tipus de jocs és com jugar una partida de rol. En una partida de rol, quan es fa una campanya, t'hi pots estar mesos jugant. Per tant, doncs, ja se sap que qui compra aquest joc tindrà una implicació amb la resta de l'equip.
Doncs moltes gràcies, Ricard de Benito, expert de l'ESNAFO, per acostar-nos a aquestes 3 recomanacions, Root, Bust i Gloomhaven, i esperem tenir-te aquí el programa més endavant per poder repassar moltes més recomanacions.
Un plaer. Estic a la vostra disposició.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu-siau. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa molt variat on hem parlat de literatura, de sèries, de videojocs, de jocs de taula. Tornem la setmana que ve amb un especial, l'especial HispaCon, aquesta trobada d'escriptors, editors, lectors de gènere fantàstic que aquest any es fa totalment virtual. Us farem dos programes especials recollint els millors moments d'aquesta conferència amb tots els detalls i totes les declaracions dels seus participants. No us el perdeu, que vagi bé, adeu-siau.